sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Què tal, com esteu? Molt bon dia, és dimarts 17 de maig de 2016 i comença la nostra edició 82 del Sempre amb tu. Fini, molt bon dia.
Bon dia.
La gent des de casa avui dirà què els hi passa a estos de la ràdio, que tornem d'un pont i tornem amb la veu cascada. Tornem amb constipats, tornem amb mil coses.
I per què no mos veuen com estem físicament?
Este matí tot a punt, la Imma, ja, la nostra companya, també amb esta veu que porta.
Però ara ja s'ha quedat cau, al dematí parlat, que ha fet titulars, pare, ja s'ha quedat muda del tot.
Muda del tot. Jo que porto una veu i un constipat que la gent dirà que heu fet este... Han fet menys, han fet jo, almenys particularment, he fet menys del que molta gent se pot imaginar. Tu, Fini, què has fet este cap de setmana?
De tot.
No has parat, no?
No he parat. Amunt, bo i dolent, he tingut de tot.
Bueno, perquè és amb lo bo, no? Suposo.
Me'n recordo més
del dolent. Bueno, anem a posar fil a l'agulla ja la nostra edició d'aquest dimarts. Continguts, com sempre, interessants al nostre programa. De fet, avui l'obrim parlant del Social Trip Ebre, aquesta trobada on hi van participar 6 instagramers europeus i que va arrencar el passat divendres a la Mella de Mar. Al llarg d'aquest cap de setmana, doncs, han visitat les Terres de l'Ebre, com també ens farem ressò, doncs, d'un succés de societat, en aquest sentit, un incendi en l'estació elèctrica, en una estació elèctrica de l'urbanització de Calafat, que va deixar durant unes hores sense subministrament a l'urbanització de la Milla de Mar. A més, també a la matinada algun tall que es va produir aquí a la població. Temps d'això per les notícies. Avui, Seguretat Ciutadana, recuperem un espai on vam parlar sobre els furs.
I a més, me va quedar clar, però per si de cas espai... algú encara no sap ben bé la diferència entre el robatori i el fur, avui tornem a aquest programa en què ens acompanyava, recordem, el sotinspector Francesc Ciuraneta, la policia local de la Mella de Mar.
Espai que fem a la policia local. Pròximament parlarem sobre els robatoris. Entrarem ja en detall i una miqueta aquí sí que podrem obrir més àmpliament a robatoris al camp, robatoris a casa, robatoris pel carrer, diferències en aquest sentit. Segona part del programa, temps de l'entrevista. Avui coneixerem la història d'una cooperant, que a més és la nova infermera del Servei d'Urgències Municipal, la Isabel Anglès, que comença a treballar aquí al SUM i que ha vingut fa poc des de Indomeni, un dels camps que coneixem, doncs, dels refugiats a Macedònia. Ens explicarà aquí al Sempre amb tu la situació que es viu allà i la realitat que es viu molt diferent a la que moltes vegades veiem o molt... molt diferent, no?
Mos fan veure, no?
Mos fan veure a la televisió o als mitjans de comunicació. I com sempre, avui és dimarts i, per tant, secció de Naturalment. Avui anirem a la muntanya, Fini,
A la muntanya, i què coneixerem a la muntanya?
Això ja ho hem de deixar a que els nostres experts, l'Eli... avui l'Aurora Requena i en Javi Soler, dic l'Eli ja, que sempre són els nostres titulars, l'Aurora Requena i en Javi Soler passaran a la recta final del nostre programa. Parlarem de la muntanya i conèixer una miqueta l'entorn natural que envolta, flora, fauna...
Suposo que Javi també podrà fer 5 cèntims de com va anar aquesta sortida el diumenge al matí d'aquest taller que feien des de la regidoria de treball i formació de conèixer les plantes i les propietats.
Li preguntarem també, perquè segur que és interessant conèixer una mica més el nostre entorn d'alguna forma.
Quantes ni coneixes tu? El timó?
Bueno, és que si em poso ara a comptar... No, el timó,
lo romer, la sejolida... No.
No et faré ara un llistat, no. Fini, perquè ara quedarem molt malament, Ara quedaria
molt
malament.
No, vull dir, les 3 o 4 típiques, no igual que jo, Vull dir, les 3 o 4, perquè n'hi ha moltes més que tenen propietats i bones.
Això és el que es va veure este cap de setmana, però també entenem, doncs, que hi ha moltes més coses per descobrir al nostre terme, a les nostres muntanyes, i sempre parlem de mar, però també hem de parlar de terra de tant en tant. En fi, moltes coses per descobrir al llarg de la pròxima hora, que comença en directe ara mateix, Sempre amb tu.
les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem tot seguit l'actualitat d'aquest dimarts 17 de maig de 2016. Un grup de 6 instagramers europeus van participar en el segon Social Tripebre que va arrencar a l'Ametlla de Mar.
Aquestes trobades permeten que reconeguts fotògrafs europeus puguin promocionar el territori d'Instagram. Un incendi en una estació elèctrica va deixar diumenge calafat sense subministrament durant unes hores.
El servei es va restablir provisionalment amb grups electrògens. L'incendi es va produir al carrer Yate d'aquesta urbanització. Un camió tràiler s'incendia a Rasquera i provoca un petit incendi forestal.
El foc ha calcinat totalment el vehicle i uns 5.500 metres quadrats de vegetació. Declaren aquest dimarts al jutjat d'Amposta les dues activistes agredides en un correbou de Mas de Barberans.
I normalitat i presència policial en el primer correbou a Alcanar amb animalistes després de les agressions. Ensenyament traurà de l'escola Mestre Agustí Barberà la línia de P3 que preveia suprimir Amposta.
La decisió està presa a partir del nombre de preinscripcions i de les segones i terceres opcions triades pels pares i mares. La Diputació de Tarragona aporta 5 milions d'euros als Consells Comarcals per impulsar inversions locals.
El conveni de coordinació i col·laboració serà vigent en el període 2016-2019. Titulars de l'actualitat que tot seguit repassem a les notícies de la Cala Ràdio. El Patronat de Turisme de les Terres de l'Ebre, amb la col·laboració de les àrees de turisme de diferents municipis ebrencs, com la de l'Ametlla de Mar, han organitzat la segona edició del Social Tripebre, una trobada de 6 instagramers europeus que han descobert de primera mà les experiències que s'ofereixen a l'Ebre. La trobada s'ha dut a terme al llarg d'aquest cap de setmana i va arrencar dijous al vespre a l'Ametlla de Mar. En concret, divendres al matí van poder fer un tram del sender GR92 des de la platja de Pixabaques fins a la del Torrent del Pi, descobrint la costa mediterrània tan característica del nord de les Terres de l'Ebre. L'objectiu d'aquesta trobada és promocionar mitjançant Instagram el nostre territori com una bona opció de destí turístic per al públic internacional. Explica com va anar aquesta trobada el gerent de l'àrea municipal de turisme, Damià Lleó.
Aquest cap de setmana va tindre lloc a les Terres de l'Ebre el segon Social Tripebre, que va començar a l'Ametlla de Mar, i va composar 8 instagramers, 8 dels més influencers instagramers europeus. Entre ells hi havia francesos, holandesos i anglesos, i ells van visitar un tram del GR i van fer fotos de les cales i platges de l'Ametlla de Mar. Això suposa, no, que aquests influencers van publicar els seus perfils d'Instagram, doncs, les fotos de les nostres cales, i entre tots sumaven gairebé entre 7 i 800 mil seguidors. Això comporta que tots aquests seguidors han pogut veure, no, la riquesa de la nostra costa i del nostre paisatge, no? I per què, no, és important rebre estos influencers? Pues perquè ara la publicitat, no, ha canviat de registre i la gent, pues, està a les xarxes socials. Instagram s'ha posicionat com la xarxa social més important com a imatge, com a fotografia i com a paisatge i com a destinacions turístiques.
Els 6 instagramers invitats aquest any, prominents de París, Amsterdam i Londres, són fotògrafs europeus, influents dins el sector del turisme i els viatges, i que compten amb un nombre considerable de seguidors dins d'aquesta xarxa social. Les imatges capturades per ells es poden veure mitjançant l'etiqueta #socialtripebre. Seguim amb més informacions. Fem ressò ara d'un succés de diumenge, i és que un incendi produït aquest diumenge a la matinada a l'estació elèctrica situada al carrer Yate de l'organització Calafat va deixar per uns moments sense llum a tots els abonats d'Endesa. Fins al lloc s'hi van presentar una dotació dels bombers de la Generalitat i de la policia local de l'Ametlla de Mar i, segons van informar, no va caldre evacuar habitatges. El servei de subministrament elèctric d'aquesta companyia en una part de l'organització Calafat es va restablir provisionalment en grups electrògens al migdia de diumenge i, finalment, es va recuperar la connexió amb la xarxa aquest dilluns després dels treballs de reparació.
Les notícies de la Cala Ràdio.
I precisament parlant d'incendis, un camió tràiler es va incendiar aquest dilluns a la tarda a la TV-3022 dins el terme municipal de Rasquera i va provocar un petit incendi forestal. Segons van informar els bombers de la Generalitat, l'avís dels focs es va rebre a primera hora de la tarda a uns 3 quilòmetres de la població. El camió de gran tonatge, que no transportava mercaderies perilloses, es va incendiar i les flames es van estendre a diversos arbres del voral de la carretera. El conductor va poder sortir pel seu propi peu i va quedar il·lès. 6 dotacions dels bombers es van desplaçar desplaçar a la zona i van treballar l'extinció del foc, que va calcinar totalment el tràiler i que va afectar uns 5.500 metres quadrats de vegetació i matolls. L'incendi, precisament, ja està extingit. Canviem d'assumpte. El jutjat d'instrucció número 1 d'Amposta acull aquest dimarts les declaracions d'Aida Gascón, directora a l'estat espanyol d'Ànima Naturalis, i de Jasmina Moreno, membre de l'entitat, que van ser agredides el passat 29 d'abril en un corremó a Mas de Barberans. Gascón i Moreno van denunciar 4 persones, 3 homes i una dona, tots ells membres d'una mateixa família a Sant Carles de la Ràpita, per un presumpte delicte de coaccions, lesions i danys amb l'agreujant de discriminació.
Això passa aquest dimarts després que no es produís cap incident en el primer correbou amb presència d'animalistes després de les agressions. El que han celebrat els bous a la plaça aquest dissabte amb un reforç de policia local i Mossos d'Esquadra amb antiavalots i agents de paisà. Les activistes d'Ànima Naturalis s'han situat en l'espai públic que l'Ajuntament té a la plaça per enregistrar de nou l'espectacle taurí. Segons apunten des del consistori canareu, les animalistes van posar-se en contacte amb l'Ajuntament per posar-se el cadafal públic, tal com s'havia pactat amb la delegació del govern a les Terres de l'Ebre, on hi caben unes 200 persones i queda allunyat dels cadafals dels aficionats taurins. Les tres activistes han estat envoltades d'altres espectadors i han passat desapercebudes per la resta de públic. Segons han explicat elles mateixes, en cap moment han rebut cap comentari o insult per part dels aficionats taurins durant l'espectacle. La portaveu de l'entitat, Aida Gascón, espera que la presència policial no sigui només cosa d'un dia. En canvi, el president de la Comissió de Bous d'Alcanar, Juanjo Ulldemolins, veu el dispositiu innecessari i desmesurat. L'alcalde del municipi, Alfons Montserrat, ha lamentat la pressió a la qual ha estat sotmesa la població situada a l'ull de l'huracà perquè tot sortís impecable aquest dissabte.
Finalment, Ensenyament ha certificat la rebaixa de 10 a 9 línies de P3 a la ciutat d'Amposta per al curs vinent i l'escola que ha perdut un dels grups ha estat la mestra Agustí Barberà, on només es van preinscriure 27 alumnes, la xifra més baixa dels 5 centres, 4 públics i un de concertat de la capital del Montsià. Segons dades d'Ensenyament, Amposta va oferir un total de 225 places per a P3 i després de la preinscripció s'han recollit 192 sol·licituds. L'escola Soriano Montagut es va planificar un grup de 25 places, finalment ha rebut 33 sol·licituds per part de les famílies i tindrà 2 línies. En canvi, l'escola Mestre Agustí Barberà oferia 50 places, però les sol·licituds rebudes han estat de 27. És el centre que ha rebut l'oferta més baixa del municipi. Aquest ha estat el motiu pel qual s'ha dut a terme un canvi de grup, de tal manera que el centre Montagut disposarà de 2 grups de P3 i el Mestre Barberà només en tindrà un. El director general de Centres Públics, Lluís Baulenas, va defensar des de Tortosa aquest passat divendres que s'han aplicat en posta els mateixos criteris aplicats a la resta de centres catalans per programar l'oferta de places del curs 2016-2017. Inicialment es va programar l'oferta a partir d'una ràtio de 25 alumnes per classe en el cas d'Amposta, que hauria suposat la rebaixa de 2 línies de P3 segons els nens censats, i que es va reduir la ràtio a 22 alumnes per classe als centres en els entorns d'alta complexitat, en què s'ha volgut afavorir, ha advertit, s'ha evitat l'estigmatització d'escoles en entorn dels desafavorits i que s'ha vetllat també per la continuïtat dels projectes educatius de les escoles.
I acabem avui parlant que la Diputació de Tarragona i els 10 Consells Comarcals de la Demarcació han signat un conveni de coordinació i col·laboració per a garantir l'assistència bàsica, la gestió de serveis mancomunats i les inversions supramunicipals. L'acord estableix una dotació econòmica de 4,87 milions d'euros per al període 2016-2019 a càrrec de la Diputació. L'objectiu de l'acord signat és afavorir la cooperació entre les administracions que treballen en la prestació de serveis als municipis, fomentar l'estalvi, l'eficiència i la qualitat d'aquests serveis, a més d'optimitzar recursos, prioritzar la prestació de serveis mancomunats i promoure l'equilibri territorial. El conveni dona continuïtat a l'acord periòdic de transferència de recursos que cada 4 anys signa la Diputació amb l'ens comarcal un cop extingida la vigència de l'anterior. La transferència de recursos als Consells Comarcals anirà destinada a finançar projectes relacionats amb l'assistència bàsica als municipis en àmbits diversos com social, mediambiental, urbanístic, informàtic i d'altres que no siguin prestats ja per la Diputació. Pel que fa a la gestió de serveis municipals, els recursos permetran finançar les escoles de música municipals per garantir la seva viabilitat. També permetran la gestió mancomunada de serveis municipals en relatius a la via pública com neteja, manteniment o reparacions, enllumenat públic, programes socials, arxiu comarcal i altres actuacions d'interès per als municipis. En matèria d'inversions, el conveni preveu aquelles destinades a camins públics de titularitat municipal i a obres i serveis de competència municipal d'abast o interès supramunicipal.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Hem repassat ja l'actualitat, ens queda encara mirar al cel, anem a connectar cap al Servei Meteorològic de Catalunya i anem a conèixer la previsió per aquest dimarts amb la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem aquest dimarts i ho fem parlant de nou d'un temps força estable. Les temperatures són força semblants a les d'ahir, en aquesta hora, o han pujat una miqueta, i s'espera que durant el dia d'avui el sol hagi de ser el protagonista, tot i que a partir de migdia creixeran aquestes nuvolades que aniran afectant sobretot la zona dels ports o també en punts del prelitoral, nuvolades que no han de deixar ruixats, i també arribaran alguns núvols alts que momentàniament deixaran el cel mig enteranyinat. Malgrat tot, les temperatures màximes tornaran a ser molt semblants a les d'ahir i ens permetrà parlar de temperatures força altes amb aquestes màximes que podrien pujar fins als 27 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Ara mateix a l'Ametlla de Mar tenim una temperatura de 20,6 graus centígrads. Aquestes 27 ens queden encara una mica per allà. Una humitat relativa del 61% a la població.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a la informació local i comarcal a la Cala Ràdio. La informació continua a cada hora als butlletins informatius horaris i també permanentment a ametllamar.cat/lacala-rtv. Avancem amb el nostre Sempre amb tu d'aquest dimarts 17 de maig. Anem ja cap al nostre temps de seguretat ciutadana, aquest espai que fem en col·laboració amb la policia local de l'Ametlla de Mar, on sempre tractem temes d'interès per a la ciutadania. Avui recuperem l'espai que vam compartir amb el sotsinspector d'aquest cos de seguretat municipal, Francesc Soraneta, on abordàvem el tema dels furts i les diferències amb els robatoris, i també com cal denunciar-ho. Tot plegat al nostre temps de seguretat ciutadana. És dimarts, per tant, és temps del temps de seguretat ciutadana. Avui que volem dedicar a parlar sobre els furts. I coneixem ben bé què és això, la paraula de furts i el contingut que engloba tot plegat. Ho fem, com sempre, amb el sotsinspector de la policia local, Francesc Soraneta. Francesc, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Parlem avui de furts. I això és una paraula d'aquella que està al l'argot del vocabulari ciutadà, però que moltes vegades hem de saber diferenciar entre el que és un robatori i el que és un furt.
Bé, a veure, això no és fàcil, perquè hem estat acostumats tota la vida a parlar de robatoris. M'han robat, no diem m'han furtat, el que diem és m'han robat. El dret penal espanyol fa una diferència bàsica entre el que és un furt i un robatori quan ens diu que perquè una actitud il·legítima feta per una o diverses persones se pugui considerar un robatori, és que en aquesta acció, per poder emportar-se un bé que no és de la teva propietat, has fet servir o bé la força, o bé la violència, o bé la intimidació. D'acord? La força es fa servir, doncs, contra les coses, contra una finestra, contra una porta, contra un vehicle. Tot allò que violenti i violi una cosa serà emprar la força. La violència i la intimidació, doncs, es fa contra les persones. Ens poden robar la cartera perquè han fet servir la violència, ens poden robar una cartera perquè han fet servir la intimidació. Per tant, el no ús d'aquestes actituds ens comportarà que, per tant, sigui un fur. Exemple, m'han robat la cartera de dins del bolso i no m'he donat compte.
Ara parlarem de la... Exacte, no? És a dir, això seria un fur.
Això seria un fur. A mi no han fet servir ni la violència, ni la intimidació, ni la força. O sigui, no m'han agafat el bolso i m'han fet una estrabada, pues, no és un robatori, per tant, no m'han utilitzat ni la força, ni la intimidació, ni la violència, és a dir, ha sigut el descuido, entre cometes, no? I per tant, el dret penal distingirà en això que no serà un robatori, sinó que serà un fur.
Ara,
pot ser complex, sí. Però jo he de dir lo que...
Entenem un cop entrem en molts de detalls, aquí sí que ja entenc que hi haurà molta diferència entre una cosa i l'altra, lògicament, però a nivell general ho hem entès molt bé. No és el mateix que el bolso, doncs, te l'estirin i te'l vulguin prendre, que per un descuit, doncs, et posin la mà dins i et treguin alguna de les coses que tinguis dins.
Aquesta seria, diguem-ne, la figura més visible, no? És a dir, imaginem-se això. Imaginar-se això significa imaginar-nos un robatori o imaginar-nos un furt.
I ara vaig a fer la pregunta. Un furt és un petit robatori o no?
No, un furt és un furt, un robatori és un robatori. Per tant
són dos conceptes totalment diferents.
Malgrat que ho coneixem tot, avui en dia tothom roba. Roben els polítics, roben els lladres... No tothom roba. No. Hi ha delictes de tot tipus i tots els tipus de delictes tenen el seu nom i també el seu cognom. Per tant, si el que tu avui ens vols és... dedicar al tema dels furs, i fins ara fa poc, fins i tot després, el fur podia ser una falta o un delicte. Cuidado, que això encara se complicava més. Un fur que comportava que el valor de les coses que s'emportaven de casa meva o de la meva bolsa o del meu cotxe passava d'un import X, podia ser un delicte. Si aquest import no hi arribava, seria una falta. Amb la modificació del Codi Penal, que s'ha fet ara fa uns mesos, les faltes han desaparegut de la nostra legislació.
Per tant, furtar ja és un delicte, lògicament, per la persona que furta. Anem a posar casos concrets, anem a fer un exemple. Si hem de pensar en furs, les dues coses que a mi se'm passen més al cap són, per exemple, el telèfon mòbil. El portem a la butxaca, visible, anem pel carrer, sense donar-nos compte on està el meu telèfon mòbil, ja ha desaparegut. Això és un fur, entenem? Pot ser que t'hagi caigut pel carrer, però també pot ser que te l'hagin pres.
Depèn.
En aquest sentit. Passa això. Què hem de fer?
Primer, depèn. Depèn que ens aparegui un senyor i ens ensenyi una navalla i ens digui dongui'm el mòbil o dongui'm tot el que vostè porta al damunt. Per tant, com estarà fent servir la intimidació, no serà un furt, sinó que serà un robatori, val? I en el cas de que ningú ens obligui, entre cometes, a entregar el que portem al damunt, seria un furt. Que la diferència és, jo vaig pel carrer amb el meu bolso, em fiquen la mà dins, jo no me'n dono compte, em prenen la cartera i el mòbil, vale? I al cap d'una estona me'n dono compte que no hi és. Furt. La persona que m'amenaça i em diu dona'm el que portis al bolso, robatori. Veiem la diferència?
Correcte.
Amb els dos casos, de seguida, truca a la policia, sempre. No esperar a que hagin passat 5 minuts, 10 minuts, un quart d'hora, o fins i tot no esperar anar a les comissaries, sigui de Mosso o sigui de policia local. Trucar al 112, que és el número que tots tenim en memòria, i explicar que o bé ens han furtat o bé ens han robat. Aquesta és sempre la primera reacció que ha de tenir un ciutadà, i és això el que els hauríem d'ensenyar als nostres fills. A més, ho dic perquè avui en dia els nostres fills ja de seguida porten mòbil al damunt, doncs el 112 hauria de ser un número que tinguéssim tots.
I mòbils de valor, que no són tampoc mòbils baratets, també porten mòbils importants. El mòbil, entenc, després també, entenc aquí el segon pas més administratiu i personal, doncs, de trucar a la companyia, d'intentar doncs, bloquejar aquell telèfon mòbil, bueno, aquelles altres qüestions que es fan habitualment en aquest sentit. Entenem que en un furt en una cartera passa el mateix, passa que es pot robar, passa que es pot furtar. En el cas de la cartera, clar, normalment el telèfon mòbil és un objecte, té una sèrie de codis que truquem a la companyia, que intentem bloquejar-ho, però en el cas de la cartera, clar, portem a vegades targetes de crèdit, portem documents personals. Aquí la cosa, entenc que també s'hauria de presentar una denúncia, tot i un furt, a la policia local.
Sí, bàsicament perquè les targetes de crèdit, quasi totes, o totes diria jo, avui en dia tenen una assegurança per mal ús, però aquesta assegurança s'ha de obligatòriament comporta que en el moment determinat de que nosaltres les targetes ja no estan en el nostre poder, la companyia les ha de bloquejar, d'acord? I per tant, per bloquejar-les ha de tenir una comunicació directa amb nosaltres. De fet, això, jo per la meva experiència, tothom ho té claríssim, i sempre quan venen a la comissaria, el primer que han fet és trucar a la companyia per anul·lar, bloquejar les targetes de crèdit. Després hi haurà, lògicament, quasi tothom porta la seva documentació. Nosaltres el que recomanem amb el tema aquest, si em permets un minut, és de que, malgrat la denúncia s'ha de fer immediatament, la renovació dels carnets, sigui el de conduir, sigui el DNI, no cal fer-ho de seguida. Mentre portem la denúncia a la butxaca podem estar uns quants dies a l'espera de que aquests documents puguin aparèixer.
Perquè moltes vegades en una cartera desapareix la cartera, prenen els diners, sí, i retorna després la cartera moltes vegades.
I això comporta evitar-nos una sèrie de tràmits farragosos com és la demanar hora, demanar cita per la renovació tant del DNI com del carnet de conduir. Un temps prudencial seria una setmaneta. Una setmana de temps és bo. A partir d'aquesta setmana, si no apareix, sí que des d'aleshores hem de fer els tràmits que corresponen.
I recordeu que avui estem parlant sobre furts, i per tant vol dir que la cartera l'han robat per un descuit nostre, o per no haver estat pendents, diguem-ne, d'aquesta manera. No estem parlant de robatori, que sí que hi ha hagut aquesta acció intencionada d'una altra persona per prendre's la cartera.
Home, no, descuit nostre, no. Pensa que hi ha veritables, com t'ho diria jo, artistes, del fur, persones que...
famosos carteristes.
Sí, molt bé, molt bé, dels metros, dels mercats, vale? S'ha de tenir molta cura quan estàs en qualsevol lloc en què hi hagi una acumulació de gent, en aquesta acumulació de gent que ens toquem els uns als altres, els mercadillos, el mercat, potser a l'estiu el nostre d'aquí del camp del pavelló és perillós per la quantitat de gent que hi ha, i de fet hem detectat algunes persones que han vingut a fer l'agos, també entre cometes, diuen venir a fer l'agos, i efectivament aconsegueixen el seu objectiu, que és furtar més d'una i més de dues carteres. Però hem d'anar amb especial cuidado en altres tipus de mercats com aquest, però més grans, Reus, Tarragona, Tortosa. Allí on hi hagi una acumulació de gent important, allí on hi ha contacte, allí s'ha de tenir molta cura perquè els professionals d'aquesta tècnica delictiva, que és el fur, és on en treuen màxim resultats. I ara, si em permets, també vull explicar-te que s'ha posat de moda una tipologia de fur molt curiosa amb les noves targetes de crèdit, aquestes que no són necessàries posar el teu PIN fins a un import mínim, que em sembla que, depenent dels bancs, pot ser 20 o 40 euros. Uh-huh. Aleshores, hi ha professionals d'aquest tipus, diguem-ne, d'estafa o de fur, jo diria més aviat que és un fur, que en grans acumulacions de gent porten un TPV, un detector d'aquestes targetes, te les passen a prop de la cartera, és a dir, a l'altura d'on portem generalment els homes la cartera o la billetera, que és a la butxaca del darrere del pantaló, o als bolsos les senyores, i si el detecta, hi ha un input dintre de lo que és el TPV i et carreguen aquests 20 euros, perquè clar, no has de posar el teu PIN, és la venda ràpida que es coneix, i per tant jo recomanaria a tothom, a mi el primer, perquè encara no ho he fet, anar a les entitats bancàries i treure aquest límit sense PIN, perquè això no pugui passar. Entesos?
Està molt bé no haver de posar la targeta, però
tens
aquest perill, doncs, que qualsevol persona, a més, inclús amb un telèfon mòbil, em sembla, amb aquestes tecnologies ja es permet. Hem parlat de nivell personal, m'agradaria parlar a nivell de comerç, també ens escolten molts comerciants aquí al nostre programa. Voldria parlar sobre els furts a comerços, que potser també és un tema interessant i que segur que podrem parlar-ne algun dia molt en detall, però què s'entén per fur a un comerç? Per exemple, que el comerciant està tenint una altra persona i, per exemple, doncs, unes ulleres de sol, o algun petit objecte, doncs, desapareix de la botiga. En aquest cas, què ha de fer l'empresari, el comerciant, per denunciar-ho i per fer coneixedors d'aquesta situació?
Doncs continua fent el que fan fins ara, que és, de nou, avisar de seguida a la policia si tenen alguna sospita, intentar recordar al màxim les característiques dels individus o de l'individu que ha entrat a la seva botiga i que pugui ser sospitós, qualsevol dada de la manera de parlar, dels seus rasgs físics, és a dir, la cara, els cabells, la veu, l'altura, com van vestits, etc., i comunicar-ho de seguida o bé a la nostra comissaria o bé a la dels Mossos d'Esquadra per intentar enxampar aquesta persona, perquè si li podem trobar al damunt allò que ha furtat, doncs, lògicament, primer ho recuperarà, segon, s'haurà de respondre davant de la justícia.
Hem parlat de que ara els furts tots són delictes, i ara amb això acabarem aquesta secció. Tots són delictes, però hi ha una diferència entre lleus i greus.
Sí, els que estem dins del món de la seguretat, de la policia, del dret, ens van ensenyar fa molts anys que hi havia els delictes i les faltes. Amb la modificació del Codi Penal de l'any passat, les faltes desapareixen de la nostra vida penal, i ara o és un delicte o no és res, i per tant els delictes també s'han qualificat en lleus, menys greus i greus. A partir d'aquí, depenent de la quantitat del valor, el valor, més que la quantitat, el valor que pericialment pugui tenir allò que ens han furtat, l'autor o autors, els presumptes autors o autors d'aquests fets, podran ser condemnats per un tipus de delicte o per un altre. El valor en aquests moments és més o menys 400 euros.
Comentar una cosa, i és que no és el valor comercial d'un producte, sinó que és el valor pericial, és a dir, per molt que nosaltres haguem pagat, per exemple, per un telèfon mòbil 600 euros, no significa que el valor real d'aquell producte siguin 600 euros.
Bé, el primer que fem sempre és reclamar el que a nosaltres ens acut dir que val. Per exemple, quan fan una denúncia als ciutadans del valor del que portaven dins de la cartera, a vegades obliden el que val la cartera en si. La cartera també tenia un valor, una cartera pot valdre molts diners en si, sense portar res dins. Per tant, és el pack complet, i lògicament aquella persona que en un moment determinat s'enfronta a una petició de la fiscalia també tindrà un advocat, l'advocat que dirà, escolti, això sí tenia un cert valor, però el valor que té ara és aquest, i al final serà un pèrit el que valorarà el que ens han furtat d'una manera o d'una altra.
Doncs amb això ens hi quedem. Avui hem parlat de furs en aquest temps de seguretat ciutadana amb Francesc Ciuraneta. Parlarem un dia dels robatoris.
Parlarem.
I amb extensió, perquè serà un tema molt més engròs. Francesc, moltíssimes gràcies. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Era el nostre temps que hem recuperat de Seguretat Ciutadana aquí al Sempre amb tu. Anem tot seguit a la pausa per la publicitat, a la tornada Temps per l'entrevista. Avui ens fixarem amb una cooperant que ha estat a Indomeni ara fa uns dies, que a més és la nova infermera del Servei d'Urgències Municipal, la Isabel Anglès. I després, com sempre, Temps per la Natura, al Naturalment. Tot seguit seguim aquí en directe al Sempre amb tu.
Herboristeria Gessamí. Un espai de salut on hi trobaràs una àmplia varietat de plantes medicinals, complements nutricionals, alimentació natural i ecològica, aliments refrigerats, tofu, seitan, kèfir i aliments per a vegans, entre altres. A Gessamí posem a la teva disposició els següents serveis. Tenim consulta de naturopatia, auriculoteràpia, consulta de dietista i teràpies naturals, massatges, reflexologia, reiki i per a la circulació. També tenim un extens assortiment d'herbes a granel i una gran varietat de tés. Oferim tractaments personalitzats i cosmètica natural. Herboristeria Gessamí, al carrer Cervantes, número 12 de l'Ametlla de Mar. Si ens vols fer qualsevol consulta, pots trucar-nos. El nostre telèfon és el 877-91-61-97. 877-91-61-97. Herboristeria Gessamí, al carrer Cervantes, número 12, a l'Ametlla de Mar. Vine, t'assessorarem.
Parlem-ne. Cada setmana coneixem l'anàlisi i l'opinió política amb els partits amb representació al plenari municipal. Parlem-ne. Els temes més destacats de l'Ametlla de Mar en portada cada dimecres a les 10 del matí amb Daniel Rodríguez.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Temps per l'entrevista ja al nostre Sempre amb tu d'aquest dimarts, que sembla que sigui dilluns. Avui hem de posar-nos una mica seriosos, perquè habitualment aquí al programa sempre posem un punt d'alegria, sempre posem un punt de riure, de somriure, però somriure amb el tema que avui tractem al nostre temps de l'entrevista serà ben bé complicat. Sabeu tots que hi ha una crisi humanitària al món en general amb els refugiats sirians, i el cert és que moltes vegades, potser per la distància que ens separa d'aquells territoris, no som prou conscients o no som prou sabedors dels problemes que s'estan vivint no només a Síria, sinó també a tots els països mediterranis que queden a la vora, on hi ha milers i milers de persones refugiades que estan vivint en unes condicions, per dir-ho d'alguna forma normal i tranquil·la, precàries. Avui volem conèixer en profunditat aquestes històries de la mà d'una cooperant, d'una voluntària que ha decidit i que va decidir marxar cap a Indomeni, un dels camps de refugiats més coneguts, potser més coneguts perquè és aquell que, per entendre'ns d'alguna forma, és com una simple acampada. Avui al nostre programa, a l'entrevista, ens acompanya la Isabel Anglès. Ella és la nova infermera del Servei d'Urgències Municipal i per això la coneixem, i avui esperem que ens traslladi aquesta història de la seva experiència personal a Indomeni. Isabel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Han fet una bona presentació?
Sí, Sí, suposo que sí, sí.
Isabel, t'hem de presentar com la nova infermera del SUM, però avui hem de parlar de la teva valor humanitària, de la teva valor com a cooperant, i de fet, abans de posar-nos en matèria, hem de dir que no és la primera vegada que vas a fer aquest tipus de missions, sinó que ja havies actuat, sembla que des de l'any 2008, amb diferents missions humanitàries en aquest sentit.
Sí, bueno, he estat de cooperant internacional a Nicaragua, a Xile, després del terratrèmol, a Mèxic dues vegades, a Ecuador vaig estar al mar i a Romania.
I ara marxes cap a Macedònia, cap a Indomeni. És la més difícil?
Bueno, vaig anar del 22 d'abril fins al 2 de maig, just abans de començar aquí el Zoom, i bueno, va ser la més curta que he fet, i sí, jo crec que és de les que més m'ha impactat. Per això hi torno.
És una situació, entenc, que difereix molt d'altres temes humanitaris. Abans has mencionat, pot ser un terratrèmol, són qüestions naturals on hi ha uns desastres, on la gent necessita unes atencions, però en aquest cas... Passem de parlar d'una qüestió més de fenòmens meteorològics, passem a parlar del final guerres, passem a parlar al final de lluites i de persones civils, de població civil, que han de marxar de casa seva perquè allà on són, a casa seva, al seu poble, a la seva ciutat, doncs no poden viure. Aquí canvia molt, no, l'assumpte?
Sí, clar, una cosa... Sí, un terratrèmol o un fenomen natural no pot fer res, no? Però aquí veiem que són gent que és que ha marxat de casa seva perquè els hi plouen bombes. I bueno, i tothom té dret a voler salvar la seva vida i la dels seus fills, i han marxat a la desesperada, pues, deixant tot el que tenien, no? Les seves feines, les seves cases, els seus cotxes... Pues, bueno, tota la vida que també podríem tenir aquí. És que una de les coses que... No, pues, potser que és més fàcil empatitzar amb aquesta gent és perquè tenien una vida com la nostra. I, bueno, pues, suposo que és fàcil imaginar-se, pues, que nosaltres, pues, ara a casa nostra, amb les nostres vides i tot, de cop i volta, comencem una guerra que no és en el nostre nom, la qual no volem lluitar, i no et queda una altra que marxar, perquè si no, te maten. Llavors, aquesta gent van amb tota aquesta història darrere, no? I després hi ha tot el camí que han hagut de fer per poder arribar fins a Idomeni, fins a la frontera amb Macedònia, que tampoc ha estat un camí de roses.
No, clar, aquí volia explicar, no?, que parlem, marxem de casa, molt bé, però és que no ha estat tan fàcil sortir de casa, sinó que, no. Comentàvem abans d'entrar aquí l'entrevista, és que per un viatge entre dos destinacions així, a vegades eren bitllets de 5, 10 o 10 euros, i en canvi aquestes persones han hagut de pagar bitllets, entre cometes, de 3.000 euros per anar, doncs, amb aquestes, i diem-ho així, pateres, aquestes embarcacions petites, reconegudes, plenes de gent, i jugant-se la vida creuant el Mediterrani.
Sí, sí, creuar la frontera, els 10 quilòmetres que separen Turquia de Lesbos, no?, que és la illa més famosa, la illa grega, on anaven a la productiva i tot, amb les màfies costava això, pues, uns 3.000 euros per família, una cosa així, o per persona, depèn de com havia estat el preu del bitllet en aquell moment. Llavors, clar, estem parlant de gent que tenia una certa adquisició econòmica, no?, o sigui... gent que tenia bones feines que, per tant, podien pagar aquests preus, aquests disbarats de preus, perquè els donessin un salvavides que molts cops estava ple de cartró, si ni servia per si naufragaven, i amb una barqueta de rec, si hi havia mala mar, pues, se n'anaven a baix al mar, bàsicament. I després això, els que arribaven, pues, caminar, autobusos i tot, fins a arribar... Bueno, perseguint el seu somni, no?, perseguint una seguretat i una salvació, i arribar a Idomeni, que és on vaig estar jo, i trobar-se a la frontera tancada, i estar allà, pues, malvivint o passant els dies com poden, i ja porten 3 mesos així.
Mm-hmm. Perquè, clar, un cop s'arriba allà, hem de dir que Idomeni és un dels camps, o és un camp que és, per entendre'ns, una acampada, a l'aire lliure. No hi ha una estructura, o no està preparat per ser, també m'ha dit, un camp de refugiats o no. És com si diguem, és com ara si anem nosaltres al camp i ens fem, doncs, allà una acampada.
I Domeni és que a l'estació de tren. O sigui, sigui, allà hi ha una estació de tren, els trens van deixar de circular quan van tancar la frontera i quan van començar a arribar els refugiats i a muntar les seves tendes de campanya, i és una estació de tren. No té més, és un poblet superpetit que està una miqueta més lluny, i després hi ha Policastro, que és una ciutat que és una miqueta més gran, que està a 17 quilòmetres. Però, i de moment és una estació de tren, i abans per la carretera també hi ha altres petits camps que han agafat el nom de la gasolinera on estan ficats, que és on els refugiats van muntar més campaments. Doncs hi ha BP Camp, hi ha l'Eco Camp, hi ha Ara Camp, hi ha diversos camps així. I allò, no, clar, evidentment no tenia cap infraestructura. Bueno, tenia els dos bars que hi havia de l'estació de tren i poca cosa més. Llavors han sigut les ONGs, com a gran, la Metge Sense Fronteres, el NUR, que també va muntar algunes carpes grans, però la feina, jo crec que el 90% de la feina la fan els voluntaris independents i les petites ONGs.
Perquè hem de dir, tu Isabel, pertanys a alguna ONG o vas com a cooperant voluntària individual?
Jo vaig anar com a voluntària independent. I un cop allà vaig estar treballant amb Bomberos en Accions i vaig estar treballant amb l'EREC, que és l'equip de rescat d'emergències de Catalunya. I, bueno, m'he fet d'aquestes dues ONGs perquè crec que la feina que fan és molt bona. I la idea ara que torno a marxar és marxar amb EREC. I, bueno, col·laborant també amb Bomberos en Accions. Bueno, allà és que la feina no te l'acabes. I, bueno, quan arribes tens un monton de petites ONGs que cada una demana els voluntaris que necessita i si tens ganes de treballar, allà fan falta més mans que una altra cosa. Més que... També pot ser que... També fan falta diners, però material, roba, menjar i tot això van bastant coberts. El que ens fan falta són diners i mans.
És el que més fa falta, no? Diners i mans, per dir-ho d'alguna forma.
Mans,
perquè,
mans,
per exemple,
mans,
un dia de cada dia, un dia normal, avui un dimarts, què és el que es viu, què és el que es fa, què és el que passa a Idomeni?
Bueno, a veure, un dia...
Perquè
com
hem de parlar de l'alimentació, hem de parlar de la neteja, hem de parlar de...
Una cosa que podria fer jo, l'altre que faria un refugiat, no? Un refugiat,
sí, exacte,
doncs,
exacte, sí, sí.
Digue'm, què vols que t'expliqui?
No, dic, com seria un dia la vida d'un refugiat i com seria un dia la vida, doncs, d'un cooperant?
Vale, doncs pues mira, la vida d'un refugiat, pues segurament es llevaria a primera hora, podria ser que comencés a fer el te, que ja beuen molt de te, després se n'aniria a fer cues, per recollir menjar, podria ser que fos una mare amb els seus nens que fes cua per anar-los a banyar, podria ser que estiguessin malament i llavors anirien a fer cues per anar al metge. No sé, o després també n'hi ha que estaven involucrats ja en projectes amb voluntaris i se n'anaven a treballar amb els voluntaris i era una manera de passar les hores. És que, clar, que hi ha gent està allà esperant que s'obrin unes fronteres per seguir la seva vida. Molts estan esperant les hores, passant les hores i, bueno, si hi ha hagut una ventada o hi ha hagut pluja, perquè les condicions climatològiques són dures, pues, no sé, potser segurament estaran arreglant les tendes de campanya dels veïns, les seves, intentant fer sèquies per treure l'aigua. No sé, vaig veure també que alguns refugiats s'havien muntat una espècie de latrina, no?, perquè hi ha els policlins, però clar, és molta gent i els policlins són bruts. Llavors se muntaven ells latrines, amb palets, amb mantes... no sé, suposo que anant passant el dia així. No? N'hi ha que col·laboren més, n'hi ha que col·laboren menys, tampoc...
Clar, jo pensava també pensava que, clar, parlem d'un dia qualsevol, però si ens fixem doncs, en que ha passat un hivern i que fa fred i que ara bon estiu i que farà calor, entenc també que viuen a l'aire lliure, viuen amb una tenda de campanya d'aquestes que trobem en superfícies esportives, comercials esportives, vull dir que no estan doncs en un edifici, en una habitació almenys...
No,
és que és una tenda de campanya.
No, els llocs més cotitzats són els endents de les vies, perquè allà si plou no s'inunda. El que estan molt allà sí que estan, no poden clavar la tenda al terra, llavors quan fa vent allà se les enduen. I molts cops veus muntant i desmuntant tendes cada dia. Però la pluja és molt molesta, llavors el que és el camp es queda superenfangat i per allà doncs, rellisques, caus, és molt brut, i llavors intenten buscar llocs on hi hagi asfalt. amb les condicions que això complica, pues que el terra és més dur també a l'hora de dormir. I has d'anar valorant sempre els avantatges i inconvenients.
I t'anava a dir, Isabel, i per a un cooperant, un dia a dia, com és? Molta feina, entenc, no parar...
Sí, bueno, jo t'he explicat la meva experiència personal. Bueno, jo, una de les premisses amb les que anava era que jo volia dormir domènic. O sigui, ja per exemple, al Parc Hotel, que està a Policastro, que deixen acampar allà per un euro la nit, després hi ha gent que s'alloga a pisos, depèn si va més temps o menys. Jo, com que només anava 10 dies, tenia superclar que volia estar més refugiat i que volia dormir domènic. Llavors, jo em llevava d'hora perquè el sol surt, bueno, surt d'hora, a les 7 o així, me n'anava, hi havia un lloc que li deien la cantina, que hi havia wifi, que allà aprofitava per fer un cafè i connectar-me una mica al mòbil per tenir, bueno, més que res, per dir les familiars i els amics que estava bé. Allà, doncs, que podia rentar les dents, la cara, i llavors estava al hammam, el baby hammam és un lloc que es banyaven nens. Llavors les mares, doncs, es posaven a fer cua des de les 7 del matí per aconseguir un tiquet per banyar nens. I, bueno, agafàvem 100 nens, perquè érem... hi havia dies que eren més voluntàries, però hi havia dies que eren menys. Hi havia un dia que vam ser 4 només i vam rentar 130 nens. I això començava a les 11, a repartir els tiquets. Llavors, aquell ratet, de 9 a 11 o així, deixava que, entre cometes, em segrestessin famílies sirianes, famílies de refugiats, i, bueno, sempre et convidaven a un xai, que és un te, o te convidaven a esmorzar, o te deien alguna cosa, i t'anaven explicant la seva història, no?, de com havien aconseguit marxar d'allà, com havia estat el viatge fins a arribar allà, et preguntaven quan obririen la frontera... Bueno, era... sempre hi havia molts nens, ja... Això sí, un percentatge supergran de nens, i, bueno, pues, a les cases que anessis, pues, a les tendes que anessis, no?, sempre hi havia nens i jugaves, feies dibuixos... Llavors a les 11 me n'anava cap al hammam, que obríem a les 12, començàvem a rentar nens, doncs més o menys fins a les 5 de la tarda. Després deia als nois, perquè dintre el hammam només hi podien haver dones, a fora els homes acabaven de recollir i netejar-ho tot, me n'anava amb bombers navarros a descarregar camions de llenya, perquè si no, és que cremaven de tot, cremaven doncs, roba d'ella o cremaven plàstics... I això també és problemàtic per la salut, i hi havia molts problemes respiratoris. Llavors, un projecte d'uns bombers navarros va ser comprar i repartir llenya, que és dintre del que cap, el més sa per cremar, entre cometes. No? Llavors anàvem a repartir llenya, cada dia es feien un punt diferent del campament, perquè arribés la llenya a tothom, i després me n'anava a Merec, a Policastro, que es feien bosses de verdura en un projecte que ells han fet i que la veritat és que és estupendo per dignificar, no? Perquè tinguin una vida més digna, tinguin verdura fresca, es puguin cuinar el seu propi menjar, i es feien 450 bosses i acabaven més o menys a les 10 i mitja de la nit, una cosa així. Això... I llavors buscava la manera de tornar cap a Domènia a dormir.
Això és el dia a dia que es viu allà, entenem que són condicions...
Un dels dies, aquest era el meu, però que la gent no para, el Derek mateix, vull dir, s'està acabant a les 4 o 5 del matí per anar a Tessalònica, que seria com si anessin a Mercabarna, a comprar tota la verdura per aquell dia, i no paraven, perquè ells repartien al migdia, jo no podia repartir amb ells perquè estava a hammam, però, bueno, que no és que no paraven, i a Bomberos en Acció també, arribaven també a punta de dia, també allà hi havia un equip mèdic, que també vaig estar 3 dies col·laborant amb ells, hi havia torn de matí, torn de tarda, metges i infermeres que passaven consulta, i els bombers de Bomberos en Acció, pues, el que tu deies, per exemple, ara del sol, pues ara estaven com a fent toldos, allò, ajudant a la gent, els proporcionaven material i els ajudaven a fer toldos pel sol, també per la pluja, feien sèquies, perquè s'escorrés l'aigua, anaven arreglant les tendes de campanya que per les ventades se feien malbé, i allà la gent curra molt, i és de dilluns a diumenge. Curra molt.
Isabel, no ens queda massa temps. Entenc que això són unes condicions molt dures. Has mencionat una paraula, que és la possiblement ara mateix, una de les més importants, que és fronteres. Són les fronteres tancades, fronteres no només a Macedònia, també a Grècia, fronteres tancades... I clar, què passa ara amb totes aquestes persones? Perquè, clar, estan vivint en unes condicions molt dures i on doncs, sembla que la política, en aquest sentit, la política europea, no està treballant amb prou velocitat per poder fer els processos d'acollida a diferents països, tant de la Unió Europea com països europeus en general. Què cal perquè s'acceleri això?
Què cal? Jo crec que cal que els ciutadans a peu europeus, no? Catalans, espanyols, europeus, grecs, tots, ens manifestem i reclamem una vida digna per a aquesta gent. Jo crec que cal això. Jo crec que cal que s'obrin les fronteres, que demà ni desapareixi, però desapareixi, perquè aquesta gent han pogut creuar i han pogut trobar el que estan buscant, que és seguretat, és una vida, és dignitat i és que es acudeixin amb els braços oberts, perquè ningú es mereix morir en una guerra i penso que des d'aquí el que hem de fer és sobretot donar-li veu i exigir als nostres representants polítics que facin alguna cosa al respecte. Perquè, bueno, sí, podem anar a ajudar com a voluntaris, però això no es pot allargar en el temps, això no és digne. No, i Domeni ha de desaparèixer, però perquè tingui un final feliç, no perquè acabin ficant tots els refugiats a Turquia en qualitat de detinguts i que Turquia no és un país segur i que Turquia està bombardejant Síria. Uh-huh. Llavors, el que hem de fer nosaltres és exigir als nostres representants que accelerin tots aquests tràmits i que acolleixin a tota la gent que van dir que es comprometien a acollir.
És acollir al final. Ara mateix a l'estat espanyol, a Espanya, quantes persones hi ha procedents de Síria?
La setmana passada 18 i amb la família de l'Osman, que jo sàpiga, 23. Dels 14 o 16 mil que van dir que podien acollir. O sigui, hi ha pisos preparats a Barcelona, em sembla que podien acollir fins a 4.000 persones. Hi ha pisos, hi ha diners, hi ha tot preparat, però el que passa és que no interessa. Perquè a la Síria l'únic que interessa és que és una sortida de mar pel petroli, per tot el que pugui haver a sota. Però el que hi ha al damunt, la gent, els civils, les persones com jo que estan al damunt, no interessen. No interessen. Els és igual que es morin.
Uh-huh. Hauríem de parlar, si per entrar en aquest tema hauríem d'explicar també les guerres que es viuen allà, perquè no és una, són diverses i hauríem d'entrar molt més en profunditat, però ho hem volgut conèixer per un costat només, la realitat que hi viuen les persones refugiades, sense entrar doncs, en la part del conflicte, sembla que hi ha un altre conflicte, que potser és aquest que mencionaves, doncs, que no s'acaba de fer tots els processos d'acollida, no?, d'aquestes persones d'integració en altres països i en qualitat de refugiats, que moltes vegades és important recordar-ho, no?, que són persones que tenien una vida, tenien una casa, tenien una feina, tenien els seus mateixos problemes que els ciutadans que estem a Occident respecte doncs, als sirians i que per qüestions doncs, tan crues com les guerres doncs, han hagut de marxar de casa seva i jo crec que potser moltes persones també haurien de fer una vista al passat i recordar el que a casa nostra vam viure fa uns quants anys, no fa tants, per desgràcia, i que aquesta conscienciació hauria de reflectir-se a la nostra societat. Isabel, ho hem d'anar deixant aquí, se'ns acaba el nostre temps de l'entrevista. T'agraeixo moltíssim que ens haguessis acompanyat aquest migdia aquí a la Cala Ràdio. Esperem que en la tornada al viatge per seguir doncs, cooperant la situació a poc es vagi millorant. Sabem que serà complicat, sabem que és difícil tot plegat, però esperem que hi hagi una resposta ciutadana, que hi hagi una resposta política i que a poc doncs, aquestes persones puguin viure en unes condicions molt més dignes.
Gràcies.
Isabel, moltíssimes gràcies.
Vinga, gràcies. Adéu.
Compartit ja el nostre temps de l'entrevista i anem ja cap a la nostra recta final del Sempre amb tu. Ja saps, és dimarts i, per tant, anem cap a la nostra secció més natural, més mediambiental, naturalment. Avui un naturalment que canvia de registre, que surt de l'aigua, surt del mar i que se'n va cap a la muntanya, a buscar un altre indret també bonic i apropet de casa per a parlar d'algunes de les propietats i de les curiositats que envolten a les muntanyes de casa nostra, del nostre terme. Per això avui ens acompanyen al nostre espai, com sempre, l'Aurora Requena i en Xavi Soler. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia.
A parlar de la muntanya, precisament abans la Fini ho comentava i te ho pregunto, Xavi, sé que vas estar en esta jornada de conèixer les plantes del terme,
sí,
i donar-li una utilitat relacionada.
Lo curs se'n va fer curtíssim. O sigui, el que Joan sentís arriba a saber de les propietats medicinals i culinàries de les plantes del nostre poble, plantes de les comunitats mediterrànies, bueno, és una cosa extraordinària, extraordinària. O sigui, jo com a persona que m'he dedicat al medi ambient conec pues on puc localitzar més o menys cada planta, el per què aquella planta està aquí i tal, però específicament de cada planta, la veritat és que sí que has d'estar tan entesos i tal, però el que arriba a conèixer ell amb este tarannà tan pròxim i la manera d'explicar-ho i que cada, bueno, el gra, cada planta serveix per això, per allò, per allò altre. Bueno, érem un grupet, t'ho dic així una mica de cap, però igual érem unes 15 persones.
Sí, sí.
I tots, a tots se'ns va fer molt curt, molt curt. I de fet vam acabar ja dient-li quan fem el pròxim. I això és molt interessant.
No, perquè són coses d'estes que abans al final m'enganxaria i tornaria a enganxar de dir noms de plantes que coneixes així, sí, autòctones del terreno, no autòctones, sí, que sí, trobem al sí, nostre terme, sí, més enllà, coses així, i pillaríem perquè és un tema que el tenim i a vegades doncs, el que tenim a casa no ho sabem apreciar.
Sí, no, a veure, parlem al tros o amb un hortet o que puguis tindre, parlem de males herbes.
Clar, aquelles, dins de males herbes te trobes
aquelles males herbes,
moltíssimes espècies.
Hi ha un dicho que és una hierba en mal lugar. No és que sigui una mala herba, és que la herba o la planteta aquella no està al lloc que li tocaria i que possiblement a tu t'està fent nosa. Però aquella planta pues, té unes propietats i unes característiques que pues, pot ser desinfectant, pot ser per una úlcera que t'ha sortit a la pell i tot això et serveix. I deixen de ser les males herbes, no?, per tindre pues, les propietats. I això és així, i va bé conèixer-ho, perquè després t'ho mires d'una altra manera.
Clar, ja després quan te surt entre els tomàquets dius, bueno, vinga, va, clar, la deixem allà, no? La deixem perquè si de cap, un altre faig, dia em pot ajudar.
Que es faci gran, perquè així després la fico a secar, bueno, ara tampoc no vull extendre molt el tema, però la deixes secar, la conserves, i quan no, te la fas en infusió, i això pues, és extraordinari. I clar, jo, per exemple, tinc el tros, hi ha uns brots de sempre viva, la planteta aquella groga que es fa servir les catifes de Corpus i que dona aquella oloreta, pues allí estan. I clar, jo sabia que allò tenia les propietats. Quines? No les sabia. Però després del curs de Joan, fa cep, no la toques per a res. No, i que l'any que ve torni a brotar més. Perquè pues, és bo tindre-ho.
Parlem doncs d'aquest curs que va tindre lloc aquest passat cap de setmana aquí a l'Ametlla de Mar. Avui volem parlar sobre la muntanya, i de muntanya vau anar a visitar-ne, vau pujar plate amunt,
sí,
hasta Frauques, si no recordo.
Sí,
us explicava la setmana passada aquí Joan Tomàs al programa. Hem de parlar sobre la muntanya. És la gran oblidada del poble?
Home, el principal atractiu és la mar. Sempre mirem de cara a la mar. De fet, el campanar cap entemira, mira cap a la mar. Però
bueno, dels recursos potser, no? Que clar, sempre han vingut al poble.
Aquí
us
està, el
més
principal
mar,
recurs
no...
econòmic és la mar.
La muntanya.
Amb la pesca, i ara pues, amb les activitats lúdiques que de cara a l'estiu pues, empreses estan preparant, no? I sí que és veritat que la muntanya pues, la coneixem pues, d'anar a l'Oliva, d'anar a la Garrofa, aquí va, perquè ara ja no sé hi va tant, però aquí va. Però clar, com a potencial de patrimoni, pues, no hem de perdre de vista que hi ha un potencial molt gran. Moltes històries que explicar, moltes històries humanes, patrimoni en quant a pedra seca, construccions en pedra seca, no només marge, sinó les famoses casetes de marge o casetes de pedra seca. Que més rutes vam crear fa ja uns quants anys, una ruta que es deia la ruta de les oliveres, que explica una miqueta el cultiu d'olivera, garrofer, les vies ramaderes, no? Los lligallos, que diem aquí al poble, les basses, I a part que pel que fa al tema faunístic i florístic, pues, bueno, és un clima mediterrani i com a tal té unes característiques i unes espècies que bueno, fan este conjunt de patrimoni tan, tan important. Espècies a destacar, per exemple, en el cas de la fauna, pues, ho diríem així ràpid, l'àguila cuabarrada. Sí que és veritat que a les muntanyes que estan nidificant i a les muntanyes que es passa bona part del dia, pues, no són pròpiament les nostres. Però clar, en fauna i en vegetació, les barreres, les fronteres, els límits d'un terme municipal no existeixen.
Afortunadament.
Per tant, les espècies es mouen per nostres barrancs perquè són connectors biològics que fan que la genètica d'un lloc es renovi a l'altre perquè hi ha un pas de fauna i tal. Això és importantíssim.
Fa poc va estar aquí una amiga que era botànica, que ja és, bueno, és doctora en tema botànica, i va al·lucinar, no? Ella venia de, bueno, no pas potser d'un entorn tan mediterrani, no? Sinó de la mesetari, i va al·lucinar, em va dir, dius que teniu aquí el bosc que teniu aquí de mediterrani està superbé conservat.
Sí, sí, sí.
I anava caminant, vam anar això caminant més cap a vora a mar, però bueno, també cap a dins se va ficar pel barranc, i anava al·lucinant, deia, és que teniu un munt d'espècies diferents, això tot es nota que un estat superben conservat, i jo vaig dir, pues sí, clar, sí, és que s'ha de visitar més, s'ha de sortir bé.
Florísticament, una part molt important del nostre terme és la plana de Sant Jordi, que és espai d'interès natural, o sigui que ja la Generalitat ja ho contempla dins del seu catàleg d'espais d'interès natural, i que hi ha espècies, ara igual dic una mentida, però endemismes, o sigui, espècies que són pròpies d'un punt concret, ja sigui a nivell local, ja sigui més a nivell català i tal, pues, per això i per la bona estructuració de la comunitat, que és una comunitat de màquia ostromediterrània, o que diem normalment la Garriga, i que bueno, per la seva estructura i per la seva representació d'espècies, pues, la Generalitat de Catalunya ho va contemplar dins de l'espai d'interès natural primer i després de la xarxa Natura 2000 a nivell europeu. Per tant, això et fa entendre de que, a part de la xarxa de barrancs, que també està dins de la xarxa Natura 2000 i les llacunes litorals i tot aquest munt de patrimoni que ara nombraríem, pues ja et fa entendre que, bueno, no només la part costanera, no només la part de mar té una importància, sinó que la part interior, pues, bueno, igual tant com la part costanera, no? Passa que és el que diem, ens movem més per la part litoral.
Bueno, al final, el sender de la costa no deixa de ser un recorregut que algun muntanyós, entre cometes, acaba sent, perquè de pujades i baixades, de penya-segats, de barrancs, n'hi ha moltíssims. Entenem que si pugem barranc amunt, si seguim el curs del barranc, tot i que és difícil fer-ho peu, trobarem també coses boniques per veure, que clar, moltes vegades clar, ens quedem amb el barranc, amb el final del barranc, amb la llera del barranc davant del mar, però si pugem cap amunt, cap a muntanya, entenc que hi haurà zones també molt boniques per veure.
Sí, no, i després la perspectiva que agafes del paisatge, no? Per exemple, pujar al Coll de Montagut, que és el pic més alt del poble, no? Coll de Montagut, que és la muntanya sortint del poble, la primera que et ve, aquell triangle.
Sí, que és difícil d'arribar, de dir, perquè sí, som foranis de fora, vull dir, tema, jo no he arribat encara sola.
El tema senderes i una mica culpant, no?, del fet de que ho tenim així una miqueta abandonat, perquè els recursos van
destinats... Molt salvatge, que també està xulo que destinats... no el trobes perquè tot està molt salvatge.
Ah, sí, a tot això, pues, clar, sí, és el que et dius, no?, que els recursos van destinats a la vora de la mar, però a la part interior ens deixem una miqueta perduts. Pues, bueno, pujar al Coll de Montagut, tens unes vistes del Delta, tens unes vistes del Cap de Salou, te fas la idea que és el Golf de Sant Jordi, i bueno, és espectacular.
Han vist moltes imatges des de punt de vista i la panoràmica que et dona és espectacular.
És molt xulo,
I a més també sorprèn l'aigua, no? Perquè tu penses que potser aquesta, jo que sé, sempre la part llevantina, Levant, no té molta d'aigua, però sorprèn en el municipi la quantitat d'aigua subterrània que hi ha i que afavoreix que això que comentava el Dani, no?, que en els barrancs tiris cap amunt i trobis moltes espècies sempre molt ben, amb molta,
bases,
molts recursos d'aigua que estan...
Bases ramaderes, bueno, bases que el seu origen és natural i que després els ramaders van aprofitar per les seues vies de pas i de més, i que ara, bueno, el fet de que hi hagi aigua durant tot l'any, pues, propicia que els amfibis, pues, tinguin també uns puestos idonis per viure, no? Vaig estar ara fa un parell d'anys amb un agent rural fent seguiment del Pleurodeles wall, com se diu, l'ofegabous, aquella espècie de tritó, i bueno, aquell xic dia, o sigui, això està molt ben conservat, l'espècie aquí té un hàbitat molt, molt interessant, i els amfibis, que en general són espècies que estan protegides per la...
perquè normalment aquestes bases naturalment desapareixen.
Pues bueno, aquí la cosa està molt bé. I clar, pues això és un plus afegit al nostre patrimoni, és un plus de cara a l'usuari, a la gent que venen a visitar l'Ametlla o els mateixos d'aquí al poble que no ho coneixem. I bueno, cada cosa d'estes és un a més al nostre poble.
Escolta'm, si hem de pujar a la muntanya, podem anar a peu, lògicament, tenim recorreguts, entenc, però si volem fer, per exemple, ruta en bicicleta, això també es posa de moda i que d'això, hi ha algun camí recomanat per fer-ho? Hi ha alguna ruta que poguéssim seguir?
Això, al seu moment, se va fer amb la Cala Bikers. Ells, naturalment, són qui coneixen millor el terme en tema de bicicleta i demés. Se va fer un catàleg que no va continuar, no va sortir a la llum, però sí que és veritat que tampoc no és molt complicat. Tampoc no és molt complicat, perquè... En general, si vas a fer una ruta i ets aficionat a la bicicleta de muntanya i vens aquí a l'Ametlla per practicar una miqueta el tema, segurament no t'adentraràs tampoc a ficar-te a barrancs complicats ni de més. Prèviament ja t'hauràs fet un estudi damunt d'un plan o quins són aquells camins o vies més fàcils, de millor accés i de més, i a partir d'aquí pues, ja et confeccionaràs el teu recorregut. De totes maneres, el que és l'antiga Nacional 340, el Consell Comarcal ja fa bastants anys, crec que cap al 2004 o així, va declarar l'antiga Nacional 340 com a... ara no recordo exactament el nom, però és una via transitable per a bicicletes. Exacte, ara no recordo el nom, perquè això, ja et dic, fa bastants anys, que és un dels primers projectes que vaig portar aquí a la casa, i ara mateix no recordo el nom, però sí que està declarada com a via per a transitar bicicletes.
Que lògicament no podem comparar pas amb una via verda, perquè és evident que sí que són vies reconvertides, però encara hi ha pas de vehicles habituals, sí, per anar trossos, sí, per una altra zona de mobilitat moltes vegades, també hi ha alguna zona doncs, empresarial per la zona, i lògicament doncs, són camins que no acaben de ser només aptes per a bicicletes, com si hi ha, per exemple, la Via Verda.
Tot i que no estigui com la Via Verda, ja crec que la gent que ve a fer bicicleta aquí ja li agrada que sigui una mica amb els seus... Sí. Així agreste, no?
Sí, que són camins que donen accés a finques i demés, hi ha una xarxa de camins bastant interessant. Molts d'ells estan asfaltats, d'altres pues, encara conserven el camí de terra, que potser per a BTT pues, és el més interessant, no? Però que sí, que en quant a muntanya hi ha molts de valors que cal conèixer, cal explotar, des de la planta que l'altre dia ens explicava el Joan al curs, a l'observació d'aus i
paisatgísticament també, perquè si pensem darrere les muntanyes fa molts anys estaven sota aigua, vull dir, hi ha rutes molt interessants muntanya endins per trobar fòssils marins,
sí, sí,
que es veuen a simple vista i són realment interessants, o sigui que sí, sí, hi ha patrimoni per a dar i tomar,
pues això.
Per donar i per vendre, lògicament. Haurem de posar-nos les botes i també una miqueta de crema ara que comença a sortir el sol amb aquestes temperatures i recórrer les nostres muntanyes, que també és una altra forma de fer esport. No només el que tenim davant de casa, davant del mar, també el que tenim cap enrere, i lògicament molta d'aquesta gent que va molt al tros i que té doncs, l'acostum d'anar cap a les masies rurals del nostre poble, doncs... a convidar-los sempre a fer aquestes rutes per les nostres muntanyes. Hem volgut parlar una miqueta sobre l'entorn natural que hi ha a les muntanyes del Terme. Gràcies, Aurora, gràcies, Javi. Ens veiem pròximament amb més continguts aquí al Naturalment.
Molt bé, bon
adéu.
Dia.
Ha estat el nostre temps de Naturalment aquí al Sempre amb tu. Anem ja cap a la recta final del programa. Repassem a punts locals. Fini, a més, tot i que hem part avui de muntanya, Naturalment, ara tornem a la costa, al Sender, i a més, amb el centre excursionista Azimut, que ha preparat doncs, una jornada interessant per aquest cap de setmana.
Una jornada que tindrà lloc un diumenge, dia 22 de maig. La trobada és a la platja de l'Estany, a les 9 del matí. S'allargarà aproximadament fins a les 12, però tothom que estigui interessat en participar d'aquesta neteja, també remarcatge i desbrossament pel GR, s'han de passar a apuntar a la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Doncs és aquesta jornada preparada per diumenge.
El camí que del GR serà el tram entre l'Estany i Port Olivet i també la punta de Santes Creus, que de moment es vol desbrossar i arreglar una mica.
Bueno, doncs és una activitat, sens dubte, també interessant.
Interessant pensar que tots ens agrada passejar pel GR, cada vegada hi trobem més gent, cada vegada jo dic que han de ficar senyals perquè pots passar i que entre tots ho hem de mantenir, ho hem de cuidar, ho hem de respectar, i si convé anar un dia i ajudar a netejar-ho, pues, família, tota la família.
T'he de fer un comentari, i és que un company em va dir aquest cap de setmana que van a fer un trosset de GR i diu que pareixia més la Rambla de Barcelona que una altra cosa. Això vol dir que realment doncs és un punt actiu de turisme i de pràctica esport. Què més tenim de punts, Fini?
Recordar que demà comencen les inscripcions a l'institut, la preinscripció, perdó, per a batxillerats i cicle formatiu de gestió administrativa. S'allargaran fins al dia 25 de maig. També recordar a totes les famílies que vulguin ajuts de menjador, que poden passar per l'escola a informar-se. Que també poden demanar cita prèvia per fer la declaració de manera gratuïta a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Han de trucar al 901 22 33 44 de dilluns a divendres i de 9 a 7 de la tarda o a través d'internet agenciatributaria.es.
Per tant, doncs, també aquesta campanya de la renta 2015, què més tenim?
Tenim més activitats de cara al cap de setmana, com aquest dissabte hi ha el recital de poesia de Poemes al vent, que serà a les 6 de la tarda al CIP, on s'invita tothom a participar. També tenim trofeu Diputació en natació dissabte i diumenge al pavelló poliesportiu, també aquest final provincial de gimnàstica rítmica, el trofeu Diputació, com dèiem, al pavelló poliesportiu.
N'anirem parlant al llarg de la setmana, ja repassarem les ofertes de treball demà, Fini, però abans, per acabar, un minut, sempre l'apunt curiós del dia.
No, ressaltar avui una mica per pensar, avui és el dia de la hipertensió, només cal de quan en quan aquell aparatet que et fa no parlis, que et fiquin aquí el braç i que és un fleit apreta una miqueta i és el que diem que és tindre la sang alta, com ho coneixem nosaltres, o baixa, i que no ho sembla, però és la plaga silenciosa del segle XXI, la hipertensió.
Vale? Haurem de controlar-ho, la tensió
arterial. 140-90. Dic que avui també és el dia de la llengua gallega, avui és el dia internacional de reciclatge, Xavi. Avui també celebra el Dia Internacional contra l'Homofòbia i la Transfòbia i no fa tants anys, a partir del 1990, van ser declarades malalties mentals. Una persona que era que patia aquestes síndromes, no? O no? Compte, perquè hi ha països on encara aquesta orientació sexual encara està pues, marcada i discriminada.
Com una malaltia.
Sí, sí. Això, també doncs... Dia de les Comunicacions Internacional i el Dia d'Internet. Hi ha països que ho celebren i dies
avui
hi ha
dies mundials per donar i per vendre, però em quedo amb això, en contra l'homofòbia, la transfòbia. Jo crec que és una reflexió que hem de fer tots plegats. Avui hem parlat sobre qüestions humanitàries amb l'entrevista. Crec que per a sensibilitzar és important, i també el reciclatge, que aquí la cala, això em sembla que ho tenim bastant ben après. Ja afirmes en el cap? Sí, afirma el cap, això. Les xifres ho avalen almenys en aquest lideratge sempre en reciclatge al municipi.
I a les ofertes de treball que ja estàvem cridant la setmana passada s'ha afegit avui un monitor d'esport que estigui especialitzat en ciclo indoor.
Doncs aquesta és la darrera de les propostes, aquell darrer dels apunts que avui us oferim al nostre Sempre amb tu. És dimarts, tanquem ja, com diria, la paradeta i demà tornarem dimecres amb molts més continguts. Parlarem del nou projecte Ametlla de Mar Experience. Tindrem recomanacions literàries i, com sempre, també el repàs a la informació destacada al nostre municipi. Serà demà a partir de les 12 en directe aquí al Sempre amb tu. Fins demà.
Fins demà, moltes gràcies.